demà passat és Santa Teresa, i els dos han volgut fer coincidir la... Se'ns va acudir a l'editorial fer la... No hi havia traducció de Teresa de Jesús, diguem, de l'obra poètica que se li atribueix. Hi ha traducció de Castell Interior i de la biografia, però bé, vam dir és que estaria bé, a part de fer les aportacions que coneixíem d'en Jordi Bilbeny, que ha parlat repetidament de la possibilitat i dels coses estranyes que passen en la historiografia, en la història, en el passat que ens construeix a Teresa de Jesús, que ho explicarà ell, i en Pep Mayoles, que també és especialitzat en el mateix període, a l'hora d'aportar aquests elements, agafar l'obra catalana, l'obra en català de Teresa, i posar-la en un llibret, i el Ramon Dax, que es disculpa que no ha pogut ser aquí, ha hagut d'anar a Itàlia, el Ramon Dax és poeta, és prou conegut, que és qui ha fet la traducció del castellà al català. Plantejat això a principis d'any, doncs entremig va aparèixer la Fundació Nova Història, la Pilar Montoliu, que ens va dir, bueno, hi ha aquest quadre, el Pep Mayoles també el coneixia, el quadre, perquè ho coneixia a través d'ells, de la Fundació, i dic, es pot presentar conjuntament. Fantàstic, és un bon moment, Santa Teresa, l'aniversari, i la possibilitat de que sigui un personatge barceloní. Aleshores, la idea és aquesta, l'aportació a la vetlla de Santa Teresa, pues és resumint una mica això. Aleshores, de part de l'editorial hi havia aquests dos elements, no? Que és l'obra poètica, l'aportació d'en Jordi Bilbeny i Pep Mayoles, que ara ens portaran amb ell, l'aportació de l'Institut Nova Història. Vam dir, bueno, i parlant amb els dos investigadors, amb en Pep Mayoles i amb en Jordi Bilbeny, hi ha un llibre que estaria bé que es tractés al final, i això va ser l'editorial, ell ens va donar el d'això, i al final vam extractar, si agafeu el llibre, el 1614, quan hi ha la beatificació, a la ciutat de Barcelona es fan unes grans festes immenses, bueno, no a la ciutat de Barcelona, a tot Catalunya, que és el llibre, l'última pàgina, és la tercera, quan acaba el color, que diguem la poesia, comença una part en blanc, que aleshores hi ha la coberta del llibre on està extret, això, aquesta mateix. Al final de tot, quan acaba la part en blanc, amb color, només al final, és que... Això, aquest, és aquest llibre, és que t'estava dient... És una relació dels festes que es fan a Barcelona el 1614. Aquí hi ha un certamen poètic i amb llengua en català i castellà. La part castellana es diu que es fa en castellà perquè ho puguen conèixer a Espanya, tot Espanya, però hi ha una part catalana, on hi ha el Jeroni Pujades, el cronista, el rector de Vallfogona, que és molt conegut també d'això, i d'altres, aquests són molt coneguts, estan aquí d'això, i a la Torre Interior, que és una cosa, hi ha hagut una exposició aquest estiu, aquesta, mira, la pàgina aquesta, la segona pàgina, que hi ha una pàgina com un laberint que posa, que això es va exposar a la Biblioteca de Catalunya en forma de torre, això és una torre, és molt espectacular perquè va dient atributs de la santa, no? I aquí hi ha una cosa molt important, molt important, amb aquest text, a la pàgina d'això, que és un indici claríssim de Teresa de Jesús catalana. Diu les obres de Teresa, aviam si els trobarem, diu les obres de Teresa en llengua catalana que no coincideixen amb els títols castellans. La pàgina 177. Aleshores, està fent una valoració, no? Diu 177, 1, 2, 3, el quart paràgraf, 177, quart paràgraf, que per començar semblant ocell, veieu? semblant ocell, tot, són tots els de Teresa, que alarma dins fer li representa. L'arma en català medieval de l'època és ànima, que a l'ànima dins fer li representa. Puig clarament res borrat no es troba del que fa escrit amb sa firmesa. És d'admirar que quasi sense salut, amb tant treball i plena de negoci, del poquet temps que tenia de l'oci, 5 llibres plens de ferigues de virtut. Ferigues són figures, també, en català. I aleshores ve la relació dels llibres. Lo primer fou del discurs de sa guerra. Del discurs de sa guerra. És el llibre de la vida. El cite d'una altra manera. El discurs de sa guerra. I del camí de la perfecció, també el cite d'una altra manera. Camino de perfecció, camí de la perfecció. Fou lo segon. El terç, la fundació de molts convents que fundà per la terra, el llibre de fundacions. Lo quart, a nom Castell Interior, el llibre del Castell Interior, sobre els cantars, lo quin llibre, l'altra pàgina, sobre els cantars, lo quin llibre elegant, que feu cremar son confés ignorant, confés és el seu confessor, que feu cremar son confés ignorant, és sols un quern que, i sols un que en resta ple de primor, no en resta cap. El 1614 a Barcelona quedava en quedava un ple de primor. Acabem amb una tornada preciosa amb tota la tradició catalana, plena de seny vostre fervor implor, que enfiau ma patrona e ma guia davant de Crist, que em guarde tot dia e qual a vos vull abraçar mon cor. La tornada final és preciosa, és amb tota la tradició d'Ausies Marc. Veieu la última tornada, la plena de seny. Aquest poema és del Jeroni Ferrer de Guissona. Està al davant de tot, el Jeroni Ferrer. És un jerònim, sí, que ho diu a l'estil de l'antic català Ausies Marc, fecundíssim i elegant poeta. El teniu al davant de tot, no? I si gireu la mirada després d'aquest d'això, podeu alçar el cor, mireu cap al fons i veieu a Santa Teresa. Beata i abadessa. Dit això, aquesta és la, diguem, l'aportació que hi ha al llibre. Jo passo, en tot cas, la paraula primer al Jordi, que és el qui va iniciar tot les troballes i les sospites, que es diu amb història, no? I bueno, en tot cas, des de l'editorial, una cosa que potser que sí que cal dir-ho, tradicionalment es diu que el passat es construeix actualment, no? Des de dos punts de vista, des del punt de vista polític, que són els dos punts de vista fràgil i el religiós, curiosament, és objecte de construcció i reconstrucció amb interessos polítics, amb interessos ideològics, això. En tot cas, la història no ha de ser això, però el passat com ha passat, des del punt de vista polític i religiós, sempre i actualment també, perquè són els punts, som en una societat molt, que necessita legitimacions, amb aquests dos punts de vista, perquè l'altre punt de vista, el passat, la funció que tenia el passat ha desaparegut molt, al mercantil o al... perquè a totes les societats el passat era un element de legitimació, no? Però en el punt de vista polític, ahir vam tindre una mostra, som 13 d'octubre, no? La construcció del passat, però la història és una altra cosa, o hauria de ser una altra cosa. Aleshores, nosaltres no entrem en aquest discurs de construcció del passat, però sí de la història. Però clar, és inevitable que en els dos punts de vista, que el passat polític i el passat religiós, té un joc d'interessos i de legitimacions i d'ideologies i de morals que se li vol extraure normalment, però el discurs històric hauria de ser d'una altra cosa, però amb aquests dos llocs, que és l'històric i el religiós, és on normalment a la societat actual és on falla, no? Perquè serveix per aquesta cosa, no? Aleshores, clar, hi ha aquest, l'Institut Nova Història, que treballa amb aquestes coses, de la construcció d'una nova història, i amb l'ajuda de la Fundació, doncs són els que, bueno, ens han posat en contacte amb nosaltres, que molt gustosament, encantats, a Llibres de l'Índex, ha meritat el llibre. Deixo la paraula al Jordi.
Sí, doncs. Bé, bon dia. Jo fa més de 30 anys que em dedico a la investigació de la censura. O sigui, què és la censura? Qui són els censors? Qui l'organitza? Quines lleis la regulen? Com opera? En quins llibres treballa? I quin és el resultat final, no? Això, evidentment, si no tingués tot aquest bagatge de més de 30 anys de veure, de contrastar una edició amb una altra i amb una altra, i anar veient com apareixen uns gravats, en desapareixen uns altres, com apareixen unes persones, desapareixen aquestes persones, o unes banderes amb unes naus, com va canviant tot això, com els noms dels autors són esborrats o canviats. Bé, doncs seria molt difícil ara que us expliqués que, què ha passat amb un personatge de la dimensió de Santa Teresa, no? Que sembla que té una biografia sòlida, reconeguda, que tothom està d'acord a explicar-la sense una fissura, quan realment no és així. Ja des de molt antic que vaig començar a treballar la figura d'en Cristòfor Colom, ens adonem això, no? Que a la seva biografia està plena de buits, contrasentits, dades irreconciliables, que tant el fan un analfabet com un home savi entre els més savis, que mai ha navegat o és el navegant més docte de tots els temps, que mai ha estat involucrat en temes d'estat o és un virrei. O sigui, la figura d'en Colom és irreconciliable si ens l'agafem per un costat o per un altre, excepte que no hi posem la mà de la censura, dels censors i la finalitat ideològica i política de tergiversar la història. Aleshores tot comença a fer sentit. Amb Santa Teresa ens passa igual que el que passa amb la resta de personatges de rellevància històrica de la nació catalana dels segles XV, XVI i XVII. Tenim una obra farcida de catalanades i catalanismes. Els entesos en Santa Teresa i en la llengua de Santa Teresa ens diuen que és normal que els originals desapareixin, que tots siguin còpies, que les còpies estiguin plenes de rareses, que les dades biogràfiques d'elles també tinguin buits i factors incomprensibles, irreconciliables. Això ho troben normal? És clar que ho troben normal, perquè és fruit d'aquesta manera de construir la història del segle XV, XVI i XVII. Jo un dia, abans ho comentava, per temes que no tenen res a veure amb la història ni amb la política, vaig agafar la biografia de Santa Teresa feta per ella mateixa per saber què veia, quines visions tenia, com interpretava el món des de la transcendència, què suposava per ella l'espiritualitat, com interpretava la realitat, si és un somni, si no ho és, si és un somni dins d'un somni, aquestes coses, doncs, que són tan comunes en el debat de l'espiritualitat i arcaica fins als nostres dies. I a més jo havia treballat també el xamanisme i m'interessava molt tota la posició de Santa Teresa. Per tant, llegeixo la biografia de Santa Teresa i me n'adono que, clar, com igual i d'una forma idèntica al tema d'en Colom, està ple de catalanades, catalanismes i algunes coses que no s'entenen excepte que el traductor les hagi traduït malament. He fet un llistat, podeu agafar la referència, això ho trobareu al web, si algú es vol endur això, però és molt petit, el web a la lletra serà més grossa. Per tant, aquí jo, des de l'any 2000, que ja començo a veure que hi ha coses molt rares a la llengua de Santa Teresa, que no es poden interpretar només des de la llengua castellana. Potser la més xocant de les més xocants és quan ella parla de la seva malaltia. Santa Teresa, no sé si ho sabeu, però va patir uns mals d'estómac brutals. Va estar 2 anys entre la vida i la mort. L'alimentaven amb sucs que ella prenia a través de palleta perquè no podíem digerir, menjar els aliments digerits. Per tant, tenia una cosa que en català es diu agró, cremor, o també es diu mal de cor. No sé si vosaltres teniu aquest coneixement de la llengua catalana, però quan hi ha persones que tenen cremor a la panxa, jo tota la vida ho he sentit, es diu que tenen mal de cor. També quan es té molta gana, he sentit a dir que ui, tinc un mal de cor. Resulta que Teresa, quan parla de la seva malaltia en castellà, que ens ha quedat en castellà, dubto que ho escrivís en castellà, no, però això ens ha arribat en castellà, ella diu que sempre té un fuerte dolor de corazón. Està parlant, evidentment, que no pot menjar, que ho ha de prendre tot liquat, i continua dient, porque por culpa de mi dolor de corazón, porque... i mal, perdona, mal de corazón, segurament aquí hi ha la referència posada. Això ha motivat que alguns cardiòlegs espanyols hagin volgut opinar sobre la malaltia de Santa Teresa. I clar, opinen sobre el cor, quan és evident que ella tenia una impossibilitat de menjar i digerir, com relata ella al llarg de la vida, i dona múltiples referències, perquè és una cosa que ella va estar gairebé 2 anys estirada, i penso que a partir d'aquí va haver-hi una regeneració espiritual, i a partir d'aquí hi ha unes visions espectaculars a base de la malaltia, d'aquesta connexió tan directa o quasi amb la mort, i tot el canvi d'alimentació, això li fa veure el món d'una manera diferent. Doncs, quan ella parla d'aquest mal de panxa, parla de mal de cor, que és una expressió 100% catalana, i en castellà l'han portat al corazón del corazón, no de la panxa, i hi ha uns estudis sobre la enfermedad del corazón cardiovascular de Santa Teresa. No tenia cap malaltia al cor, sinó la panxa. Això és una de les coses més impactants que fan veure que ella no podia de cap manera ser una castellano parlant ni una castellano pensant. A més, a partir d'aquí vaig començar a llegir biografies d'ella fetes per autors moderns. Realment sobta, doncs, que al començament ella tingués es parla que ella va tenir una gran influència dels trobadors occitans. De fet, el que està molt estudiat és la importància dels trobadors sobre la literatura catalana, sobre els poetes catalans, sobre la llengua catalana, sobre la llengua castellana. El Siglo de Oro, jo ho desconec. Potser hi ha algú que té una influència trobadoresca, però som la mateixa nació, es parla la mateixa llengua, els mateixos comtes, els mateixos reis, fins a Moret, fins al 1213. Això és compartit. És normal que després els occitans vindran aquí en grans onades migratòries, que si som el mateix país, la mateixa llengua, doncs, evidentment, els mateixos referents literaris també hi surtin. Ella parla, en alguns moments de la seva biografia, d'una casa, de casa seva, que hi tenen una gran horta on s'hi fan tota mena d'espectacles i trobades. I fins i tot ella diu, em sembla que amb el seu germà també feien petites obres de teatre pels amics. Evidentment, els biògrafs han buscat aquesta horta àvila, no l'han trobada. En canvi, són conegudíssimes i famoses a nivell internacional les hortes de Barcelona i de València, però no les hortes d'anar dels enciams i els bròquils i les mongetes tendres, no, les hortes com espai lúdico-cultural. I sí, és com una mena de jardí, però en deien hort o horta. Per tant, la referència també en aquest espai d'aquesta casa seva ens torna a portar a Barcelona o València. També ens diuen Menéndez Pidal i Francisco Rico que Santa Teresa no tenia ni puta idea d'escriure, no sabia ortografia. I diu, és normal, com que era una dona que tot el dia estava pensant en el més enllà, l'ortografia culta no la va dominar. Jo, que escric, que sé el que costa escriure, que sabem que l'escriptura no va deslligada del contingut, ni de les idees, ni de l'esforç per escriure en una llengua polida, acurada, i culta i solvent, m'estranya molt que la dona més culta de l'Europa i evidentment de la monarquia hispànica del segle XVI no tingués ni puta idea d'escriure, i fins i tot se sorprenen que no sabia dir ni paraules elementals de l'argot religiós. Això se sorprenen. Bé, a mi realment no em sorprèn gens, perquè sé que l'obra ha estat traduïda i reescripturada, i per tant l'escriptor ha volgut fer passar alguns col·loquialismes del llenguatge segurament colonial, col·loquial o dialectal de Santa Teresa amb rareses lingüístiques a Castella, que segurament ella no podia haver conegut perquè deurien formar part d'un idiolecte molt peculiar d'alguna zona que no sabem, no? Però això es pot trobar i ningú tampoc ho explica. Finalment, també sabem, perquè ella ho diu, que ella vol, com que diuen al convent, hi ha més de 100 dones, 100 dones amunt, 100 dones avall, el tragí, tot plegat, això, diu, a mi no em permet recollir-me per fer les meves oracions, les meves meditacions. I per això, diu, amb un seguit de 11 companyes i jo, o de 12 companyes i jo, no ho sé, però era el nombre 12, referent als apòstols, està molt clar, diu, anirem a fer una petita ermitoia fora del convent, per així estar més recollides i tenir més contacte directe amb Déu. Els biògrafs que recullen, o que algun biògraf que comenta aquest fragment, diu, a quin convent de Castella hi havia més de 100 dones al segle XVI? Diu, a cap. Els convents on hi ha més de 100 dones a Espanya són els de València i Barcelona. Tornem un altre cop als mons, a les referències catalanes. Santa Teresa, també la biografia parla cada dos per quatre, que la visita tot sovint el duque. Ha venido el duque, porque he hablado con el duque me ha venido a ver, el duque me ha visitado, i el curador de l'edició diu el duque de Gandía, gran amigo íntimo de Santa Teresa, el fundador de la Compañía de Jesús. Bé, el duc de Gandía era virrei de Barcelona, virrei de Catalunya, amb casa a Barcelona. Per tant, en aquells temps que no hi havia AVE, com tots vosaltres podeu saber, no es podia anar de Barcelona a Ávila a menudo, no es podia anar a menudo, no? Perquè entre que anaves i tornaves ja et passava a mig any. Aleshores, i això implica una proximitat molt, molt, molt propera perquè el duque a menudo pogués anar a veure Santa Teresa. Si el duque era Gandia, de Gandia a València, podia fer escapadetes. Si el duc era a Barcelona, de Barcelona on fos, Santa Teresa, si era aquí, també podia fer les seves escapadetes de la forma més natural, com ella ho recull a la biografia. Finalment, també, per anar acabant, deixeu-me que us digui que quan es beatifica Santa Teresa, les festes més importants, espectaculars, multitudinàries, es fan a Barcelona i València. A Ávila, curiosament, no se celebra la beatificació de Santa Teresa. Que sapiguem, també potser podem trobar un llibre que ho digui, però estarem parlant un altre cop d'un llibre, no d'una realitat. A Barcelona hi ha desenes de desenes de referències i aquí, finalment, a l'Orteu, fa anys li vaig dir, no sé si te'n recordaràs, s'hauria de poder publicar la relació de les solemnitats de Santa Teresa que passen a Barcelona, perquè és espectacular la devoció que hi ha a Barcelona per una santa que no... I a tot Catalunya i a tot el País Valencià, fins i tot aquí nosaltres tenim allò de les coquetes de Santa Teresa com una cosa menjar super tradicional català. I l'última cosa que us diré, i en tot cas es pot creure o no, però no sé si l'Orteu ho tenia, però ja que ha portat el quadre de Badesa, el quadre que Santa Teresa és abadessa, vosaltres direu, bé, quina importància té en Catalunya, com es pot vehicular, doncs, Santa Teresa amb una abadessa. Això es pot insinuar, no? Sí. Es pot insinuar. Ho deixarem en una insinuació. En una insinuació. Bé, buscant aquestes referències, quan en Pep Maiola s'incorpora a l'Institut Nova Història, jo li dic, mira, un dels personatges que estic convençut que és català, per això que us he comentat a vosaltres, és Santa Teresa, però no em veig ara mateix amb capacitat d'aprofundir-hi i de dir qui és exactament. I ell, al cap d'un temps, jo diria que és Teresa de Cardona i Enríquez, abadessa de Pedralbes. Ara us ho explicarà. Aleshores, com a abadessa de Pedralbes, era una conjectura. Podria ser que sí, podria ser que no. El que sí que canvia és la perspectiva del personatge. Estaríem parlant d'una princesa de la branca dels Cardona i dels Enríquez. Si no ho sabeu, els Enríquez són virreis de Catalunya. Joan Enríquez és la mare de Ferran el Catòlic, la segona muller de Joan II. Per tant, estem parlant d'una reina, seria una cosina de Ferran el Catòlic, i és clar, els Enríquez i els Cardona, tots ells emparentats amb la Casa Reial, estarien parlant d'una princesa. Una princesa sí que pot tenir un bagatge cultural, una formació cultural, el pòsit de lectures que ella té, la capacitat d'interrelacionar l'espiritualitat amb la vida, la facilitat per aquella escriptura magnífica, polida, impressiona llegir Santa Teresa, i jo us suggeriria que, si coneixeu algun intel·lectual, intenta dir alguna cosa semblant a Santa Teresa, veureu com no se'n surten, que té una capacitat de perfeccionament lingüístic i literari que és molt difícil d'improvisar si no tens un bagatge cultural brutal. I si és una princesa, això ho explicaria. Doncs jo, que faig també treballs de recerca antropològica i legendària del món mitològic de Catalunya, em vaig veure forçat a llegir sobre llegendes, perquè l'últim llibre que he fet és de bruixeria, i clar, recullo llegendes, però també documentació, temes arqueològics, mites, aspectes del neolític, tot un recull d'àmbits diferents, els intento interrelacionar per veure si això fa més sentit del que ens han explicat sobre la bruixeria. I clar, buscant llegendes, trobo en el rondallari català, ho explico, ara us ho dic, en el rondallari català, d'en Pau Bertran, trobo una llegenda que parla sobre la Santa Teresa, una llegenda sobre Santa Teresa que es diu l'arqueta o la capseta de Santa Teresa, es diu la caixeta de Santa Teresa. I aleshores diu Santa Teresa, comença la llegenda, diu Santa Teresa que no en tenia prou de ser abadessa, i doctora, diu, volia ser també confessora. Per tant, a Catalunya s'ha conservat una llegenda que Santa Teresa era abadessa. I això també ho vaig publicar, trobareu les referències a Nova Història, és només una llegenda, evidentment, però una llegenda es fa sobre rumorologia, sobre el boca a orella, i no s'inventen. Si sabem que Santa Teresa Àvila era una simple monja, com és que nosaltres hem inventat la llegenda que era una abadessa? Doncs potser perquè realment era una abadessa, i aquest aspecte és el que s'ha obliterat de la nostra consciència històrica perquè no la poguéssim relacionar amb la Teresa històrica. A partir d'aquí, en Felip Rodríguez, a partir del moment que apareix això, comença a buscar per internet i troba diversos llibres publicats a Anglaterra del segle XVIII que parlen de la mare Teresa, abadessa i santa. Spanish Abbess. Per tant, al segle XVIII encara era tinguda com a abadessa. I finalment, un company nostre, en Josep Segarra, investigador, es va adonar que subestava en un quadre on Santa Teresa del segle, un quadre del segle XVII o XVIII, del segle XVII, per tant, ni 100 anys posterior a la mort i beatificació de Santa Teresa, en què se la continuava representant com a abadessa. I això a nosaltres és el que ens dona aquest contingut històric per poder-la continuar identificant amb una abadessa, que és l'abadessa de Pedralbes, Teresa de Cardona i Enrique, sobre la qual us parlarà en Pep Maioles.
Sortiria en aquest quadre que ens diuen que la Casa Subhastes diu que és d'escola espanyola, no? Que per tant seria d'escola catalana, segurament. Això l'entès en Bartes, ell, i diu que podria ser escola catalana. I en canvi, diguem, amb la tradició castellana, en anglès també tenim, que és un Spanish Abbess, estan parlant de Santa Teresa, efectivament, perquè ens porten la cronologia de la senyora d'Àvila, del 1515 a 1582, no? Però es parlen de Spanish Abbess, quan la tradició castellana diu que Teresa, com a molt, va arribar a ser priora i per obligació. Priora del convent allà on va començar, el convent de l'Encarnació d'Àvila, i allà, doncs, l'any 1571, doncs, el provincial dels Carmelites l'obliga a intentar reformar el seu antic convent. Però ella diu, és que jo no me'n sortiré perquè això és un convent massa gros, i jo faig el que a mi m'agrada, són convents petits. O sigui, anar amb 12 persones, 12 monges, 20 com a màxim, i allà, doncs, fer una reforma. Això jo ho faig servir per argumentar una altra, que Teresa no es dedicaria... O sigui, Teresa d'Àvila neix una mica per esborrar la Teresa catalana, no per fer-la això tan senzill de dir era catalana, fem la castellana, no, sinó per treure's una mosca que vol participar en el debat. No, la Teresa Castellana, diguem que és una mica per tapar, o sigui, per treure una monja molt incòmoda que... O sigui, si ens creiem lo de la Teresa de Cardona, que estaria separada amb 20 anys exactes, diguem, de la, o sigui, desplaçada en el temps 20 anys exactes respecte a la vida de Teresa d'Àvila. La catalana, diguem, la de Cardona neix el 1494 i mor el 1562, l'altra neix el 1515, 20 anys, 21 anys després, i mor el 1582, no? Estaria desplaçada 20 anys. I això és el que transforma Teresa d'Àvila en un personatge anacrònic, no? Perquè ens parla de teologia, sense tenir-ne nocions ni haver-ne rebut lliçons, no sabia llatí tampoc, i ens parla d'uns conceptes, o sigui, hi havia la Inquisició, en el moment que la van a detenir, l'acusen de que venir a subjectar-se, posa aquí, hombres doctos, dius, clar, dius, que els homes doctes i més savis que ella vagin a subjectar-se-li, aquí passa alguna cosa. No? O ja té fama santedat en plena vida, o realment és que aquella senyora tenia un discurs, com després ha quedat escrit, teològic espectacular, no? I per tant, no podia ser una monja senzilla que a través de, com, no sé, a través de l'espiritualitat, doncs, que li arriba, doncs, només de pensar en Déu i tenir visions, doncs, ja fa un discurs teològic. No, ha de ser una altra cosa, una persona amb una gran formació. Aquesta, diguem, la Teresa d'Àvila té també el problema de que durant 300 anys s'han estat buscant en els llibres de baptisme de d'Àvila, de Gota Rendura, que és un llogaret d'Àvila, no?, on es diu que va néixer, i resulta que no s'ha trobat cap documentació. Cap documentació, o sigui, els llibres, el llibre de baptismes de Gota Rendura, les 34 primeres pàgines estan arrencades, i això ho diu un... Les 34 primeres pàgines del llibre de baptismes de Gota Rendura estan arrencades. Hi ha un llibre més petit al qual també es fa referència, no?, que acompanya el llibre de baptismes, que el llibre també ha desaparegut. Per tant, no es pot situar la Teresa a Àvila d'entrada amb documentació. No hi ha documentació de la seva vida a Àvila. Hi ha, en tot cas, gent que explica la seva vida i la situa a Àvila, però no hi ha documents. No hi ha documents que diguin... El fet de que la situïn en una família judeoconversa pot tenir la seva explicació en el fet de que tu has de construir, ens trobem, per exemple, si la abadessa de Cardona, Teresa Cardona mor el 1562, tu estàs el 1568-70 i has de construir un personatge que et suplanti en aquest, o sigui, que els, doncs has d'acudir, què vols situar-lo a Àvila? Doncs has d'acudir en un lloc on te tinguin informació d'una família real fefaent d'Àvila. I això, l'arxiu més ben documentat és el de l'Inquisició. La Inquisició que estudiava? Doncs estudiava famílies converses, amb famílies que havien tingut avantpassats, doncs, acusats d'heretgia. L'avi de Teresa d'Àvila és un convers de Toledo que va portar un Sant Benito durant unes setmanes i llavors ell, per refer la seva vida, estava atacat, era un comerciant, doncs se'n va anar a Àvila, perquè allà el coneixien, diu, aquell és aquell que va portar el Sant Benito, no? Se'n va a Àvila per refer la seva vida. És un record, com es diu, Juan de Cepeda, Juan Sánchez de Cepeda. Bé, aquest senyor, doncs bé, marxaria a Àvila i llavors aquí, evidentment, la Inquisició continua estudiant aquesta família. La documentació no ens permet de situar Teresa en aquesta família, no? Però... ho permet, en tot cas, les cròniques que s'escriuen després, o els biògrafs de Teresa, ens ho diuen els seus biògrafs. Hi ha una gran connexió entre Teresa i els jesuïtes, no? Teresa es diu de Jesús, ja, això és prou indicatiu, però a més veiem que Teresa té un confessor jesuïta, o sigui, ella passa, doncs, uns anys amb vida amb una certa indeterminació espiritual, després de recuperar-se de la malaltia està que no sap què li passa, no sap si creu. Està que si creu, que si no creu, no sé què. Fins que el 1554 ens diuen, arriba a Àvila la Companyia de Jesús. I en allà, un jove pare, que encara no és sacerdot, la comença a confessar, li diu que posi els seus neguits per escrit, i llavors a partir d'aquí, Teresa, doncs, comença a escriure, i d'aquí teòricament en surt el primer esbós del llibre de la vida, diuen. Esclar, els jesuïtes és l'únic, té una característica molt especial, és l'únic orde que no funda convents ni monestirs, sinó que funda col·legis. I és l'únic orde que no té branca femenina. què passa? O sigui, evidentment, hi ha una branca femenina naixent i avortada, no?, que ens la pinten. Són tres dames catalanes que acompanyen Sant Ignasi a Roma, quan aquest s'hi desplaça als anys 40, i llavors allà elles intenten fer una branca femenina, no?, del jesuïtisme, però diuen que Ignasi no ho veu clar, que només porta problemes, que realment no, la companyia no s'ha fet per això, i queda avortada. Ignasi aconsella en aquestes dames que ingressin en un convent de clarisses a Barcelona, i aquest convent sol ser en principi on van aquestes dames, que són Teresa Rajadell, ja no recordeu el nom de les altres, Isabel d'Orrit, Isabel de Josa, no? Una dama excelsa, vull dir que ho comparaven amb Sòcrates, tot això, té un gran discurs teològic, predica a la Universitat de Barcelona, i aquesta senyora no té, no té obra pública, té obra escrita, però no, ha desaparegut, no es conserva res. Bé, seria una d'aquestes dames humanistes, intel·lectuals catalanes, que van a parar al convent de Santa Maria de Jerusalem, de Barcelona. Aquest convent era fundat per unes beguines, no?, a les quals se'ls deia magistres. No eren dames, no eren mares superiores, o eren abadesses o priores, no. Això eren magistres. Aquí és on, curiosament, comença el seu noviciat Teresa de Cardona, la que serà per nosaltres la Teresa de Jesús, no? Aquesta senyora surt d'allà on aquestes beguines, entre d'altres coses, a part d'acollir els pobres i totes aquestes coses que se solien fer, a més, educaven nenes. El monestir de Pedralbes era tan gros que també acollia dames de bona família, infantes reials fins i tot, que figuren com a educandes en allà, és a dir, gent que s'està educant. Per tant, si Teresa recomana a les seves monges carmelites, la Teresa històrica, la d'Àvila, recomana que es confessin en pares jesuïtes, que siguin dirigides espiritualment per pares jesuïtes. Només s'acosten a les carmelites senyores que han estat dirigides per jesuïtes i volen continuar sent dirigides per jesuïtes. Teresa, doncs, els diu que endavant, cap problema, que és la millor companyia que podien escollir. Ja, el primer biògraf de Teresa, siguent una carmelita, és un jesuïta, el pare Francesc de Ribera. O sigui, hi ha un vincle a través del temps entre el jesuïtisme i Teresa de Jesús, no? Per tant, jo crec que Teresa de Jesús, situada 20 anys abans, no?, 20 anys abans de tot el que li passa a la d'Àvila, que comença a fundar, curiosament, just quan s'acaba de morir la Teresa de Cardona, la primera fundació és del dia de Sant Bartolomé, 24 d'agost de 1562. Teresa Cardona, l'abadessa, hauria mort el 1 de març del 1562. Una mica perquè nadie se llame engaño, no? No es poden confondre, eh? Quan una ja és morta, l'altra comença a fundar. Teresa d'Àvila no firma mai com a Teresa de Jesús fins al 1562. Això també està recollit per un jesuïta que l'estudia. Clar, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que ens empenyen. El 1562 es convoca la tercera i definitiva fase del Concili de Trento. No? En d'aquesta fase en sortiran unes lleis restrictives duríssimes de la clausura femenina, la clausura de tots, d'homes i dones, però sobretot les dones han de deixar ja de rebre parents. Aquí en el llibre, doncs, reprodueix uns textos que són espectaculars, no?, només de la restricció que hi ha. I curiosament és en el moment en què neix la famosa Teresa d'Àvila. Neix com a escriptora, neix com a teòloga, neix com a autora d'un discurs teològic que enlluernarà tothom, no? Clar, és anacrònica. Això tindria tot el sentit que hagués passat entre els anys 30 i els anys 50. Als anys 50 hi ha una gran repressió, els jesuïtes tenen veritables problemes, els jesuïtes havien estat fundats com a companyia de servei d'obediència directa del papa, una mica com si fossin... Inicialment semblaven com l'altra cara de la moneda de la Inquisició, no? La Inquisició, en nom de la fe, destruïa, cremava llibres, perseguia autors, etc. Els jesuïtes, una mica, es funden per educar, per preservar el coneixement, no? En principi, el que fan són col·legis, no fan ni un convent ni un monestir. Aquesta gent volen transmetre coneixement, no? Doncs bé, aquesta gent, als anys 50, quan ja porten tota una rècola de col·legis fundats, es troben en problemes, no? Es troben en problemes fins al punt que comencen a aparèixer algunes obres seves en els llibres d'índex prohibits, no?, que es publiquen als anys 50, no? I Sant Ignasi Sant Ignasi, doncs, morirà a Roma en el moment en què el papa, en què el papa està en guerra amb la monarquia hispànica, el papa intenta excomunicar a Carles V i a Felip II, intenta que Felip II no arribi al tron, és el papa Pau IV, Gian Pietro Carafa, antic arcabisbe de Nàpols, i aquest senyor, a veure, clar, el rei Felip II en aquell moment té la gran oportunitat d'or, que jo crec que l'aparell que l'ha criat doncs l'està esperant, no? Diu, en aquell moment ha de fer triant els jesuïtes si seran o aquesta companyia que es va fundar d'obediència directa al papa, o si realment voldran retre obediència en el seu rei, allà on el territori, allà on pràcticament tenen tots els col·legis i tot això, no? I en aquests moments, en els anys 50, el 56, doncs crec que els jesuïtes tenen una crisi i s'han de plantejar això. Si anem 20 anys més tard, és quan Teresa d'Àvila resulta que rep una ordre claudicant, definitiva, del seu general, del general Carmelita, que li diu, deixa de fundar convents, reclou-te un any en el monestir que tu escollis, però para de fundar. I ara anem a destruir tots els teus, ara ens proposem destruir tots els convents que has fundat. Això passa 20 anys després, o sigui, l'any 76, primers de gener. Teresa, evidentment, plora, es desconsola, apel·la a totes les autoritats que pot, no? Però evidentment, ha de fer cas i s'està un any tancada en un monestir de Toledo. I això, si ho traslladem a darrere, és diguem, l'ordre de destrucció dels col·legis fundats per la Teresa de Jesús catalana. No queden col·legis catalans femenins fundats per cap monja femenina, eh? cap monja col·legial, no? Però sí que ens queden, en canvi, tots els convents que va fundar Teresa de Jesús. O sigui, Teresa s'està 4 anys sense fundar, del 76 al 80, aquesta Teresa Carmelita, i després, a partir del 80, hi ha un parell de fundacions més, i llavors ja es mor el 82, no? Bé, això és el que passaria una mica amb la catalana. Li prohibeixen els col·legis, li tallen, o sigui, es destrueix la memòria de la Teresa de Jesús catalana, no? I els jesuïtes, evidentment, escullen ser el que han esdevingut a partir de 1550, de 1560, no? O sigui, una companyia en què que educa les elites, que està sempre al costat del poder, no? I que, evidentment, destruiran la seva pròpia branca femenina. Curiosament, sempre ho destruiran fins al punt de que són els principals impulsors del carmelitanisme, no? A Catalunya ens arriba la llegenda d'una santa d'Àvila quan aquesta ja s'ha mort, el 1582. Bé, tenim, arriba des de la universitat. El catedràtic Diego Pérez Valdivia és un senyor que des de la Universitat de Barcelona impulsa el culte carmelità a Barcelona, als anys 80. Aquest senyor morirà el 1589. El bisbe Dimas Lloris és el protector explícit dels carmelites, mentre tota la resta d'ordes, els clarisses, els franciscans, els dominics, els benedictines, els mercedaris, tots estan patint restriccions, estan reunint-se, o sigui, els convents de Vic, de Tàrrega, de Cervera, això, es reuneixen tots en un, els convents de clarisses, i després aquests edificis, alguns intenten ser ocupats per els carmelites i les carmelites. Aquesta fe, diguem, la devoció pels carmelites no arrela a Catalunya, no? Aquests convents intenten ser ocupats, al cap de 4 o 5 anys es torna a desocupar. A veure, què podríem dir al final? Bé, la data de la mort de Teresa, d'Àvila, és una mica com una gran operació de màrqueting, sembla, no? Perquè s'incorpora immediatament, o sigui, representa que mor el 4 d'octubre de 1582, i, però esclar, aquest justament aquest dia, doncs és el dia que el papa Gregori, el Gregori XIII, ha escollit per canviar la cronologia del món cristià, del món catòlic, i forma el nou calendari gregorià, no? L'endemà del 4 d'octubre de 1582 és el 15 d'octubre de 1582. Se salta 11 dies del calendari per ajustar-se al calendari astronòmic. Llavors, resulta que Santa Teresa va tenir la sort de morir, o sigui, d'obtenir l'agonia més llarga de la història, no? Perquè va començar a morir-se el dia 4 i es va acabar de morir el dia 15. Això l'incorporen a l'anecdotari popular, i aquest anecdotari funciona en dues direccions, no? T'està parlant d'una santa que es diu igual que una santa que es va morir fa 20 anys, no? I que tu intentes esborrar de la memòria, no? No? I per tant tu parles, no, Santa Teresa va, sí, home, sí, va ser, tenir agonia, 11 dies d'agonia, eh? Diu, no, la més llarga de la vida, del món. Diu, per què? Perquè va morir, va començar-se a morir el 4 i va acabar de morir el 15. I llavors dius, però això és perquè pel calendari, cony. I així, estàs parlant d'un calendari que no era acceptat ni per l'Europa protestant, que era catòlica també, però el protestantisme ni l'anglicanisme no accepten el calendari gregorià. Si incorpores una santa de llegenda aquí, estàs fent un doble publicitat. Publicitat de la santa, publicitat del calendari que tu vols que sigui acceptat per tothom. No? Per acabar, per acabar. Què més? Què més? Ah, bé, el llibre de les grandeses d'Àvila, del 1607, és molt, molt recent, no?, tot això. Doncs sembla que no tenien clar, com es deia, la mare de Teresa d'Àvila, no?, perquè Teresa d'Àvila, teòricament, era filla d'Alonso Sánchez de Cepeda i Beatriz de Ahumada, no? Resulta que allà diu, hòstia, la seva mare era de les més nobles, de la família de les més nobles d'Àvila, no?, que es va casar amb aquest Hidalgo, aquest fill de conversos, però bueno, doncs, es va casar amb aquest Hidalgo, i ella doncs, era de la famosa Teresa de Ahumada, de la gran, la gran família dels Ahumades. Dius, moment, Teresa no era la filla, no és, per què ens diuen que és la mare? La mare es deia Teresa o es deia Beatriz? Clar, aquí hi ha una incongruència, ja no, hi ha un ball. Dius, bé, en aquell moment, potser encara no s'havia decidit, o no havien descobert, no havien construït, no?, Teresa com a filla d'una tal Beatriz de Ahumada, no? Doncs aquest seria un altre dels